tarda, Joan.
Bona tarda, que recordo que parlàvem també per aquesta aturada per partits de seleccions fa un any aproximadament, per preguntar-te una mica com veies el club. La situació aleshores era un desastre, era dantesca, i et pregunto un any després com veus la situació ara, Frederic.
Bé, la situació doncs la veig com qualsevol culer, diguéssim, separant la part esportiva de la part econòmica, sobretot institucional, per dir-ho així. La part esportiva doncs ha tornat la il·lusió i és evident. Per fi hi ha criteri, o sigui, hi ha un criteri per formar. No hi ha un equip, sinó una plantilla que sigui competent i assolir el primer pas per sortir del pou, que és tornar a tenir un equip competitiu. Sense això no hi ha possibilitat de que el Barça surti de l'ensorrada, del malson, sobretot econòmic, dels últims anys. No? A partir de que tens un equip una altra vegada instal·lat a l'elit, pots posar el cercle en marxa. No solament el virtuós, sinó l'econòmic. No? Pots anar a demanar més ingressos, pots tenir més patrocinadors, però, de totes maneres, i ara passo al cantó fosc, has de contenir la despesa, has de vigilar molt, molt, molt aquests 1.350 milions de dèficit que no es vagin eixamplant, has de reduir la massa salarial que ara la tornes a tenir disparada. Clar, hi ha el diferiment de contractes, hi ha els veterans que cobren massa fins i tot, però, aviam, tampoc és una situació de llançar les campanes al vol, és una situació que demana prudència i temps per consolidar les coses que veus i que tothom veu que s'han fet molt i molt bé. Mm. Aviam, tornem a l'aspecte positiu i no em permetis que m'enrotlli massa, no. Però has descobert que tens uns pilars molt joves, digues Koundé en defensa, digues Eric García, digues els dos meravellosos interiors que tens, i tens un jugador del moment que et servirà per fer la transició, que és una figura mediàtica mundial que has tingut l'encert de fitxar, per mi, Lewandowski. Per tant, que et garanteix gols i que et garanteix atracció mundial sobre el personatge. Ell mateix ha dit que des del Barça, i és així, i això és motiu d'orgull pels culers, és més fàcil aconseguir guardons individuals.
Ara tornarem a la situació esportiva, però em centro encara de moment amb l'econòmica. Tu la maniobra aquesta de les palanques, per tant, Frederic, la veus bé per això, perquè gràcies a aquests ingressos que has aconseguit això et permet reflotar l'equip, que sense que l'equip refloti i tregui el cap, sobretot a Europa, doncs estaves pràcticament mort, perquè l'altra alternativa era la contenció, seguíem una plantilla d'un nivell mig, tirant a baix, i amb això no surts. Et sembla bé aquesta maniobra, però li veus perills de cara al futur, no?
Sí, aviam, primer, palanques és un terme que ha fet fortuna, però és un eufemisme.
Venda de patrimoni, sí, és venda de patrimoni.
Exacte, t'has venut actius, i t'has venut actius importants, però de totes maneres has tret més calés dels que et podies imaginar, per dir-ho així, o més calés de la vàlua real de certs actius que t'has venut, com Barça Estudios, per exemple, val? I això fa doncs, que jo aplaudeixo aquesta audàcia. L'aplaudeixo perquè per mi era l'única manera de tirar endavant. O sigui, sempre recordo la mateixa imatge gràfica, no? Diuen que els incendis, quan és en un pou de petroli, l'única manera d'apagar-los és tirant nitroglicerina a sobre. Val. Pot semblar molt escandalós, però és així. Sí. Vull dir, és extrem, però és així. Jo crec que l'audàcia era el camí. Però més que audàcia, fins i tot, el criteri. Que algú posés criteri. I en aquest cas, segons coincideix gairebé tothom, ha sigut Xavi Hernández, que ha dit vull aquest jugador, vull aquest jugador i vull aquest jugador. Després no entraré en que si s'hagués pogut negociar millor o no, més barat o més car. No entro en això. Però el resultat es comença a veure. Tenim un Barça en formació. Un Barça amb la L de pràctiques encara posada a l'esquena, però que fa patxoca i que fa tornar la gent a l'estadi. Perquè el futbol es tracta d'això, d'il·lusionar el personal. I sí. Aquest personal culer havia perdut la il·lusió durant els últims anys, és evident.
Uh-huh. Un equip amb la L, però com tu deies abans, Frederic, amb un futbolista de primer nivell mundial, que és Lewandowski, que des que va marxar Messi, el Barça, jo crec que per primera vegada en molts anys, jo no recordo, no tenia un futbolista referencial de primer nivell internacional, i ara el torna a tenir amb Lewandowski, Frederic.
És exactament això, i és conèixer bé les lleis del joc, les lleis del mercat i de tot plegat. Tu necessites algú que cobreixi a Messi. L'absència de Messi, l'orfandat que genera Messi. A ordre intern, el trauma que encara no s'ha pal·liat, per dir-ho així. Però de portes en fora necessites presentar algú. I resulta que vas a buscar una jugada arriscada a un home de 34 anys que li signes 4 temporades, però que es cuida com ningú, que demostra que el nou futbol, l'edat és només una referència i que és un tio que et pot marcar les diferències del moment i que et pot donar temps a que tu revifis com a institució, creixin els Pedris, els Gavis i companyia i tornis a tenir un equip estel·lar.
Per cert, d'aquesta informació del Mundo que transcendia ahir, que hem llegit avui, de les demandes de Messi per renovar el 2020, quina reflexió, quina lectura fas tu, Frederic?
Bueno, penso jo típic dels romans, ja ho deien, a qui beneficia això? Doncs és bàsicament tirar una paletada de fang sobre Messi. Les seves presumptes exigències són més o menys raonables o més o menys discutibles, però des de Madrid, claríssimament, el que s'intenta és enrefredar la incipient possibilitat, molt remota encara, de que Messi no se li acudeixi plegar amb el PSG i tornar a Barcelona. Què podria ser? Què podria ser? Per què? Perquè l'home és d'aquí. L'home és d'aquí i sap que millor que aquí ell i la família no viurà enlloc. Però també em sorprèn una cosa, que resulta que, en tot cas, et demostra que en els últims anys el Barça ha sigut Can 60 i que tot el poder que havia d'estar a la llotja i a la directiva s'havia traspassat al vestidor i que així ens ha anat. Sí, sí. O sigui, m'imagino que Messi, veient el dineral que cobrava qualsevol que sortia de negociar amb uns salaris estratosfèrics llarguíssims i tot plegat, devia pensar, home, jo que sóc el que manté el xiringuit obert, com aquell que diu, no? Doncs jo també demanaré el que sigui, el gust i les ganes. I així ho fa. Però no m'ha sorprès tant. Em sorprèn una mica el moment que surt i la intenció que hi ha al darrere, no? Es protegeix en certa manera el causant d'aquest desgavell, que no és altre que Josep Maria Bartomeu, i s'ataca directament al peticionari.
Que és Leo Messi. Molt bé, Frederic, interessants reflexions com sempre. Per cert, la temporada que ve, la segona equipació del Barça, de blanc, que tu que coneixes molt bé la història del club, no és la primera vegada ni molt menys que això ho veurem, eh?
No, naturalment. Vull dir, i en els últims dies en parlo força. Aviam, els colors no són patrimoni de ningú. De ningú, absolutament. I la història del Barça, tenim els que ens interessa, estem pràcticament convençuts que el primer partit del Barça el juga de blanc. Per què de blanc? Perquè aleshores és el color més fàcil d'aconseguir i més barat. I una altra cosa, recordem a tall d'anècdota que en aquells anys els sportsmen, no, els futbolistes, si es desplaçaven per Barcelona amb calça curta, blanca, eren denunciats perquè es pensaven que anaven en calçotets, com aquell que diu. Bé, i després a la història no es porta pantaló primer negre i després blau fins 1913, les seccions vesteixen pantaló blanc fins 1980, el Barça vesteix la segona samarreta durant molts anys i pans, diríem, guanya títols de Copa de Fires, Copa Llatina, amb la samarreta blanca, en anys de Kubala i anteriors i tot, i fins a Cruyff, que és l'últim a emportar-la en aquell partit contra Ipswich Town, tot i que tothom recorda les imatges del partit contra l'Aston Villa un any abans, sí. Doncs el Barça té interioritzat el blanc com un color distintiu. I ningú es fa la reflexió, per exemple, Joan, de dir per què hi ha tants equips, sobretot a Espanya, que vesteixen de blanc? Doncs perquè era, en aquell moment de naixement dels equips, el color més fàcil de trobar. Sí. I això justifica el blanc del Madrid, el blanc del València, el blanc del Sevilla, el blanc del Saragossa i de tants altres.
Que bé. Frederic, porta un plaer, com sempre, parlar amb tu una estona. Gràcies i fins una altra. Una abraçada.
Joan, una abraçada a tothom.